Gai és un dels professors de l'ESMUC que signa el llibre sobre la figura de Xavier Cugat que volem comentar els pròxims minuts de programa. Amb ell mateix, és clar. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Un llibre que signes al costat d'en Joaquim Rabasseda i de l'Anna Costal. Això vagi d'entrada, que els coneixem molt bé, també. Per tant, tots dos són companys teus de professionals, no?
Exactament. Els tres són professors del Departament de Musicologia de l'ESMUC. I, de fet, aquest no és el nostre primer projecte junts, n'hem fet d'altres, i acostumem a treballar en equip.
Uh-huh. I aquest projecte concret, una mica d'on va sortir? No sé si preguntar d'on va sortir la idea o com va, doncs, va venir l'encàrrec, com va començar el treball, en tot cas.
De fet, el projecte va partir d'un encàrrec, efectivament, de l'Ajuntament de Girona, arrel del 25è aniversari de la mort de Xavier Cugat. És un personatge nascut a la ciutat de Girona i en aquell moment l'Ajuntament va considerar que es havia d'alguna manera de reivindicar o de fer memòria d'aquesta figura. El que hem intentat nosaltres és portar aquest projecte cap al nostre terreny, és a dir, cap al terreny de la musicologia, precisament amb un personatge doncs, que no és potser dels més habituals que un situaria en el terreny musicològic. Hi ha una mena de prejudici, no?, de que els músics això que s'anomena la música lleugera o la música moderna no són objecte d'estudi molt freqüentment, i per això nosaltres vam considerar que era un repte.
Ara en parlarem. El 25è aniversari entenc que va ser el 2015, perquè veig que ell va morir el 1990.
Ah, exactament.
Potser el que és més conegut és la data de naixement, oi? Que havia nascut amb el segle. És una cosa que tothom recorda de Xavier Cugat.
Ho recorda i, a més, ell ho reivindicava sempre com una curiositat. L'1 de gener de l'any 1900 i, fins i tot, doncs, feia una mica de bandera d'això d'haver nascut amb el segle.
Ho deies ben dit, que de Xavier Cugat tenim la imatge colorista de les pel·lícules de l'Star System de Hollywood, aquesta vessant gairebé de personatge que es va construir ell mateix, com ens deies fora de micròfon. Però començant potser pel títol del llibre, heu afegit el segon cognom, que és el que normalment no coneixem de Xavier Cugat, que és el Xavier Cugat i Mingall. Tracteu un altre perfil de Xavier Cugat en aquest llibre, oi?
Això seria una molt bona definició. De fet, el nom complet, Xavier Cugat i Mingall, respon a dos motius. Un seria justament que aquest llibre forma part d'una col·lecció de l'Ajuntament de Girona, que sempre es defineix per un personatge al qual es dedica la monografia, però ja ens anava bé, perquè precisament el que buscàvem era oferir una cara del Xavier Cugat que recollís aspectes que potser en altres publicacions o on la imatge més coneguda d'ell doncs no és tan freqüent de trobar-hi. Aquest segon cognom correspon, evidentment, al cognom de la mare, i un dels aspectes que tracta la biografia és recórrer una mica les arrels familiars i gironines del personatge que semblava sorgit així del no-res i, en canvi, doncs, hi ha una història al darrere que en el llibre també es recull.
De fet, també hi ha un perfil que ens relaciona directament amb el que tractem nosaltres, que és la música clàssica, oi?
Sí, de fet, potser és una de les facetes o una de les cares menys conegudes del personatge. Personatge que en els mitjans de comunicació, quan ja era gran, quan estava instal·lat al Ritz de Barcelona en els anys 80, havia sortit per la televisió. Molta gent el recorda associat, per exemple, a l'orquestra Caravana Cugat Show, que era doncs, una mica el mitjà que d'alguna manera es va donar a conèixer a les generacions, diguem-ne, de finals del segle XX a través de la música de ball. Però Cugat havia començat la seva carrera com a violinista clàssic. I aquesta és una faceta que, com deia, és poc coneguda i és objecte d'una bona part de les pàgines d'aquest llibre. Tant la seva etapa de formació als Estats Units com justament quan arriba a Catalunya als anys 20, al 1923, i comença una petita gira per les comarques de Girona, bàsicament, per donar-se a conèixer en aquest vessant de violinista clàssic. Ell coneixia, per exemple, Joan Manent, havien coincidit a Nova York, i d'alguna manera una de les seves aspiracions era ser com ell, gairebé, podríem dir.
El resultat va ser una mica diferent, però...
El resultat, segons diu la biografia oficial, és que ell mateix es va adonar que no seria mai un número 1 en aquest terreny i aleshores va reorientar la seva carrera cap al món de la música de ball.
De la mateixa manera que ell va marxar sent molt petit, per tant, suposo que la decisió va ser familiar, el fet de tornar a Catalunya, això sí que va ser una opció personal seva?
No, això també va ser una decisió familiar, podríem dir, i justament d'aquí ve aquella història dels cognoms que dèiem, perquè el clan familiar dels Cugat apareix aquí, potser més complet, perquè de la mateixa manera que la família va marxar tota en direcció a Cuba el 1904, la família també va tornar a Catalunya el 1920, es van instal·lar a l'Empordà, de fet la mare, nascuda a l'Empordà, i des d'allà van fer tornar, o va tornar el Xavier Cugat, i també els seus germans, algun dels quals també treballava a Hollywood, i es van passar algunes etapes a l'Empordà, van visitar la família, i justament aquesta carrera de violinista clàssic de Xavier Cugat tenia molt a veure amb la promoció que li feia el seu pare des d'aquí.
Quins testimonis queden d'aquestes activitats? I així entrem una miqueta també saber no només la seva vida, sinó la feina que heu fet vosaltres, de recerca, etc. Quins testimonis gràfics, sonors, fins i tot, heu trobat?
Sí, la paraula testimonis és molt adient aquí, perquè justament després de consultar documentació que tenim aquí, que tenim a Catalunya, i que possiblement una biografia feta als Estats Units no hi hauria dedicat atenció, una de les decisions que vam prendre va ser justament a partir de testimonis orals. És una manera també de reivindicar una metodologia en el camp musicològic que ens semblava que estava bé que sortís a davant de tot en aquest llibre. I justament partint d'aquesta imatge que Cugat s'havia autoconstruït en les seves aparicions en els mitjans i també en les autobiografies que ell havia escrit, n'havia escrit dues, una als anys 40 i una als anys 80, que és la més coneguda, que es deia Jo Cugat. Doncs precisament el que hem intentat en aquest llibre és fer l'altra cara, és proporcionar una perspectiva de girar el focus que ell mateix es dirigia sobre la seva figura i dirigir-lo cap a testimonis que recordin la seva figura, sigui més en època de joventut o especialment en els anys en què es va instal·lar a Catalunya, ja quan era gran. I això ens ha proporcionat sorpreses de molta gent que conserva records molt personals, de tracte directament amb ell, i ens ha proporcionat una mirada que ens permet fer una mica de crítica d'aquesta figura mítica que ell mateix havia construït justament a través de les mirades d'altra gent. Hi ha un moment on nosaltres diguem que hem intentat passar d'una primera persona omnipresent, és a dir, que ell d'alguna manera es dibuixava i es retratava, a una tercera persona coral, és a dir, de moltes altres veus que ens el retraten en tercera persona. Per això la introducció l'hem titulat Ell Cugat, una mica com a contraposició a aquest Jo Cugat que ell reivindicava.
Clar, és que fer una biografia d'una persona que ja se n'havia escrit una vol dir que, potser precisament tu deies, ell s'enfoca més en altres aspectes de la seva vida. Pot ser fins i tot que se'n donés vergonya, creus tu, o que no li va interessar en un moment determinat explicar aquestes facetes, aquests primers anys?
Nosaltres tenim la teoria, tant en la figura de Cugat com en la mateixa música que ell practicava, que tenia un olfacte especial per detectar què volia el públic d'ell, què esperava. De tal manera que el públic de Catalunya dels anys 80 esperava un relat de figura que ha triomfat a Amèrica i, per tant, aquesta era la faceta que, d'alguna manera, ell oferia a partir de totes les coneixences que hi havia fet, de les estrelles que aquí eren conegudes, i, per tant, potser al públic no li interessava tant aquesta història d'un noi que surt de Catalunya a principis de segle XX, que ho passa malament a Cuba amb la seva família, que finalment es trasllada als Estats Units, on és molt difícil aquest procés. En tot cas, el mitifica en alguns aspectes, de una cosa gairebé romàntica del jove artista que intenta triomfar a Nova York, però en canvi altres aspectes doncs, més relacionats amb la seva vida quotidiana de la família o de la seva tornada a Catalunya als anys 20 potser al públic no li interessava. Amb la música passa una cosa semblant. Ell explicava mateix que intentava sempre proporcionar al seu públic la música que els podria plaure, de tal manera que en el públic nord-americà, en el moment determinat dels anys 30 i 40, que va ser els anys potser daurats de la seva carrera, els proporcionava allò que el públic estava desitjant, uns ritmes tropicals, aquesta música de ball, de ritmes sud-americans, que en aquell moment als Estats Units era vist com un exotisme, com una cara amable. Als anys 40, parlant de la Segona Guerra Mundial, d'alguna manera era una mirada cap a un lloc on no hi havia conflicte, un lloc de felicitat, un lloc gairebé doncs, creat idealment.
Està clar que ell va saber trobar aquest espai en aquell star system del moment. I dins d'aquest llibre que heu fet, també ens ha creat l'atenció que hi heu inclòs algunes imatges que també hi tenen poc a veure amb aquest altre vessant, que potser no les havíem vist mai, no? Per exemple, banyistes amb una piscina, un espai més rural o més reduït i allunyat de tot aquest luxe, no? I dels chihuahuas.
Dels chihuahuas, de les senyores espectaculars i de tot aquest món una mica de glamurós. De fet, la presència d'una imatge al principi de cada capítol serveix com a marc inicial, igual que el fragment d'una entrevista, que és el punt de partida del capítol, i aquestes imatges, precisament, la veritat és que la primera intenció és que no sortís Xavier Cugat, perquè justament estàvem fent aquesta mirada des de terceres persones, però ens han ajudat també a reivindicar una musicologia dels espais, és a dir, de recuperar espais on la música, d'alguna manera, té una vinculació o té una presència. Algunes d'aquestes imatges, bé, algunes de Barcelona, per exemple, dels concerts que va fer aquí als anys 50 a la plaça de Toros Monumental, altres són de l'entorn familiar de l'Empordà o de Girona, i pensem també que d'alguna manera, a través d'aquestes imatges, el llibre ens parla no només d'ell, Cugat, sinó també de la gent que el va conèixer, de l'entorn on va viure i dels llocs on es va fer present la seva figura i la seva música i la seva gent, també.
Enriqueix més la imatge i el marc que ens podem fer, jo crec, d'aquest personatge.
Joan, hem d'anar acabant només breument, perquè això tot just acaba de començar, em sembla que fa poc relativament, que és el mercat d'aquest llibre. Esteu precisament en procés de presentacions, no?
Exactament. De fet, la presentació oficial va ser el mes de gener a Girona. Evidentment era un llibre de l'Ajuntament de Girona i per tant es va fer allà la primera presentació. Fa pocs dies es va presentar també a la Bisbal d'Empordà, justament un dels llocs on la família Cugat es havia instal·lat durant un temps, i justament la propera setmana, el dia 4 d'abril, el dimarts, fem la presentació aquí a Barcelona i la fem a l'ESMUC. De fet, en el marc d'una sèrie de presentacions de llibres que titulem Llibres i Música i que es fa a la biblioteca de l'ESMUC.
Doncs tothom convidat, no?
Dimarts que ve, exacte, el dia 4.
Molt bé, Joan, doncs gràcies per aquest petit tast del que va ser Xavier Cugat i del llibre que n'heu fet. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A l'Assaig General, l'actualitat musical al dia.